fora del núvol, sí, de connexió, perquè així els atacants no s'hi puguin, no s'hi puguin fer caure, diguéssim, el sistema totalment, sinó que ara el que hem de fer és reconstruir de nou el sistema, que aviam és un sistema gros, és un sistema complex, d'aquí la dificultat de que trigaran dies. Una empresa normal, doncs, guita, se te pot aixecar en unes hores o se te pot aixecar en un dia. Clar, aquesta és una mega infraestructura, trigaran el que trigaran. Ja et dic jo que hi dedicaran, i van dedicar-hi tot ahir, i dedicaran molts de dies i moltes nits.
Ah, recordo la Universitat Autònoma, per exemple, no?, que fa una mica més d'un any vam explicar també que havien patit aquell atac, i van ser setmanes per poder recuperar la normalitat i al final també acabar implementant un sistema alternatiu o una altra vegada un sistema que et permeti actuar amb tot, no?
Clar, sí, sí, és la teva resiliència, o sigui, tu has de ser conscient de que tens una dependència tecnològica i també has de ser conscient que algun dia te pot fallar, i si aquest dia et falla, tu has de tenir el teu pla de contingència i saber com has de poder actuar o com te n'en sortiràs. Ho sento molt, és dedicació, has de dedicar-hi temps, inversió...
És car protegir-se de la ciberdelinqüència?
És car, no és que sigui car. Aviam, hi ha petits detalls, petites coses. És primer de tot que fa consciència. Una vegada agafes consciència, a partir d'aquí has de posar petites mesures, vale? Mesures tan senzilles com, per exemple, fer les teves còpies de seguretat. És que mira que és senzilla. I l'altra és tenir els sistemes actualitzats al dia. O sigui, tu no pots permetre tenir... es detecta una vulnerabilitat i tu actualitzar-ho cap d'una setmana. No. Això s'ha d'anar actualitzant al dia. És com això, el consell de sempre. Els telèfons que teniu a casa, els iPads, les tablets, els portàtils, que et diu, tienes una actualització pendiente. Cas un dena, actualitza, no t'esperis, m'entens? Perquè aquesta actualització et tapa justament un forat de seguretat. I pensa que pel més petit que sigui aquest forat, ja t'hi poden entrar. Doncs... Clar. Fes el favor de fer els deures.
Ara estava pensant en el cas de l'Hospital Clínic, en aquesta gent de Ransom House. Això és crim organitzat? Perquè tu em deies, clar, Ransom House, una empresa o un agent, bé, no sé ben bé què és, diguem, una organització que molt sovint ataquen a institucions per treure'ls una mica les vergonyes i demostrar, no, la fragilitat del sistema amb el qual treballen, però molt sovint no demanen un rescat a camp, tot i que això no passi. Això és crim organitzat?
Sí, totalment. Aviam, pensa que es posa sempre la imatge del hacker aquest, del tio aquest amb la caputxa. No, desenganyeu-vos, eh? Això no funciona així. Són empreses molt ben organitzades, són màfies molt ben organitzades, sí? Pensa que hi ha unes estadístiques que diuen que s'està movent ara mateix més amb el cibercrim que amb el món de la droga, val? O sigui, poca broma. I ara riuràs, el sistema que s'està fent servir ara es diu crime as a service, que el crim és un servei, de manera que et fan aquestes infraestructures per tu poder atacar a altres empreses, sí, i el que fan és ho lloguen, sí, a grups criminals, de manera que així ells no són els que els enganxaran, sinó que enganxaran en aquests grups que van per sota.
Com? És a dir, estan subcontracten els seus serveis, diguem-ne,
sí,
perquè un altre ho pugui utilitzar contra un tercer?
Ah, efectivament. És com, bueno, com diguéssim, jugar un sicari, però aquí juguen aquestes infraestructures, ja t'ho donen tot fet, perquè tu ho explotis, ara aquesta gent s'emporten unes comissions, s'emporten uns diners, i ja està. Per això, fixa't bé, el món criminal és molt, molt ampli, funciona tot arreu, tot el món, i aquí estem tots exposats en aquestes màfies tan ben organitzades.
Clar, això és efectivament perseguible, és a dir, que es persegueix, sí, no? Segur que hi ha una investigació que s'obre, però s'aconsegueix perseguir, perquè clar, estem parlant d'una cosa que és worldwide, és a dir, això t'afecta a tot el món, que no saps d'on et pot venir l'atac, i si a més hi ha, diguem-ne, aquesta subcontractació a tercers en algun cas, clar, seguir la pista d'això deu ser pràcticament impossible, o no? Hi ha prou rastres per estirar fils?
Aviam, d'aquí les unitats d'investigació, i te puc dir, Mossos ara van tenir un èxit molt i molt gros en coordinació amb Interpol i en coordinació amb policies d'altres de Romania, varen aconseguir aturar amb una màfia d'aquestes de criptomonedes, vale? D'estafes de criptomonedes. Les unitats hi són, aquí tothom està treballant, no és senzill, perquè de la mateixa manera que els cibercriminals s'entenen entre ells superbé i fan les coses superràpid, nosaltres estem lligats de peus i mans per unes lleis, per unes estructures polítiques, per una manera de fer que realment t'acosta poder tirar endavant.
En quin sentit?
En quin sentit? Doncs el que et dic, els dolents s'entenen... Mira, el tema de la llei, per exemple.
Sí, no, però això demanava. Jo puc, que els dolents entre ells s'entenguin molt fàcil, jo ho puc entendre, diguem-ne. Que en un món més o menys globalitzat, si tots som conscients que tenim aquest problema, no ens ho posem fàcil per seguir-ho, ja no tant, diguem-ne.
El problema està aquí, guita. Les lleis són locals, les lleis són nacionales, mal? I, en canvi, internet és global. Per tant, jo necessito una llei que me pugui permetre moure'm en el món. Què passa si jo trobo un servidor que està... A les Isles Caiman, on trobo un servidor que està a Emirats Àrabs. Clar, qui hi ha a Emirats Àrabs? Clar, la gent que es vol amagar se'n va amagar allà. Per què? Perquè saps tu que no tinc jurisdicció per poder anar i demanar una ordre que m'adonguin la informació d'aquell servidor. Vale? Són el que es diuen paradisos tecnològics. I per tant, clar, tu no arribes, la llei no arriba, doncs aquí et quedes. És així de senzill. Aquí hi ha o globalment es posen les piles i posen unes lleis i unes normes a nivell de comunicacions, a nivell del món internet, on aquí, és clar, estem anant amb desavantatge total.
Cada dia abans les empreses s'han de protegir. Jo crec que els governs és evident que també. La Generalitat, per exemple, aquest mes de febrer va adjudicar per valor de 25 milions d'euros per 2 anys els serveis de ciberseguretat i protecció de serveis TIC vinculat al que és l'administració de Catalunya. Ho veieu? Ho estem veient ara, a la pàgina de l'oficina de contractació pública que ara en feien arribar, diu, mira, hi ha hagut aquesta... És a dir, el govern té aquesta... Bueno, és evident que té aquesta percepció i, a més, té les infraestructures creades al entorn de la, del món de la ciberseguretat. Les empreses, quan s'han de començar a preocupar? Perquè, al final, quan ho hem anat explicant, no? Ara hem dit el Clínic, una gran empresa, el Consorci Sanitari Integral, per exemple, no? Que en va ser una gran empresa, empreses privades, no sé, recordo la DAM, no? Que una gran empresa... Quin és el volum? És a dir, quan les empreses han de començar a dir escolta'm, jo aquí he de posar un tallafoc perquè sóc potencialment una víctima?
No. Aquí cau tothom. Val?
Tothom.
O sigui, jo, empreses que han sigut atacades per ransom, una petita empresa de piscines, al local, qualsevol, vale? Que tenen els seus 4 ordinadors, doncs els hi han agafat, els hi han entrat, els hi han encriptat tot i els hi demanen de rescat, escolta'm bé, els hi demanen 800 euros. Val? O sigui, fixa't bé el nivell que hi ha. Aquí rep tothom, aquí tothom és objectiu, és així de senzill. No és, aviam, és clar, és que jo sóc petit, no van anar per mi. No. Van a per tothom. Tothom que estigui connectat, tothom pot ser víctima. Per tant, qui s'ha de posar les piles? Tothom.
Clar, 800 euros. Per una empresa pagar 800 euros pot ser relativament fàcil, si l'empresa no està en una situació molt delicada.
No. Fixa't bé que ells saben el teu potencial. Però, escolta'm, potser per tu 800 euros ara mateix és fàcil, però potser per aquesta petita empresa els hi rebentes, els hi pot fer molt de mal. M'entens? Clar.
No, justament d'aquí venia la pregunta, eh? És a dir, si a una empresa se li diu 800 euros, no sé, val 800 euros, és una bona opció pagar-los? És a dir, si l'empresa calcula i diu, vinga, va, els puc pagar i així ho recupero tot.
Clar, aviam, recuperar tot. Sí, arriba un moment que hi ha moltes que cauen amb el parany i sí, perquè no tenen mesures de contingència i si no fan això no poden continuar la seva activitat. Però què passa? Que si aquesta gent paguen, el problema que tenen és que passen a ser una llista VIP, sí? I aquests ciberatacants ho diuen els altres i aquesta empresa, ja hi ha una estadística que ho explica, que l'empresa que ha pagat al cap dels mesos torna a ser atacada. Per què? Perquè saben que són bons pagadors, m'entens? Ah. És que estàs parlant amb màfies, estàs parlant amb criminals. No tens cap garantia. L'única garantia que tens és fer els deures i tenir tu el teu sistema de contingència i tenir consciència de que cauràs, sí o sí, un dia cauràs. Doncs fes cas als teus informàtics, fes cas en els teus departaments d'IT, sí, dona'ls-hi, inverteix, fes el que ells te diuen, prepareu això que et dic, plans de contingència, còpies de seguretat i simulacions de si un dia caic, com vaig aixecar. No hi ha més.
Bruno Pérez de Xunca, un plaer, com sempre, escoltar-te.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Adéu, adéu.
Molt bon dia. 10 minuts del matí. Doncs mira, si abans ja deia quanta vulnerabilitat després d'aquesta conversa amb el Bruno Pérez Juncà, encara més, eh?
Bueno, deies quanta fragilitat i afegeixo quanta misèria també, no? Perquè, clar, ataca hospitals. Avui he estat al Clínic, però fa unes setmanes va ser el Moisès Brogi de Sant Joan
Despí. Sí, sí, el Consorci Sanitari Integral, sí, que era el Brogi.
Poses en perill vida de persones, exactament segons aquest Ransom House, que té nom d'editorial quasi, per mostrar què...
No sí, sé, se no t'acaba escapant tot.
És que no...
No, i és una vulnerabilitat que patim tots. És a dir, que ens pot passar a tots. I hem de ser conscient que no fem les coses bé. Perquè molta responsabilitat és nostra quan obrim determinats correus. Has de vigilar molt el que obres, el que no obres. Has de vigilar molt el que tens a dins de l'ordinador, també. Són qüestions que és millor potser que la tinguis al núvol i no actuem, i ho dic ja personalment, no actuem com hauríem d'actuar o ens diuen que hauríem d'actuar.
Jo mentre sentia l'entrevista he mirat el mòbil i efectivament tinc una actualització pendent. M'he sentit molt culpable d'obrir les portes a les màfies.
Per això no ho fem nosaltres, no, i ens pot passar a nosaltres perquè a títol individual també passa.
I fixa que va costar agafar-li aquesta confiança en el núvol de fer-lo servir, no? I ara sí. Que tothom el fa servir, resulta que et diuen, no, és que la solució és, a banda del núvol, fes el que feies abans, que és tenir també aquella còpia, no?, guardada en un disc dur X, allà on sigui, que no estigui connectat a res, perquè al final és l'única cosa que et quedarà. Si la resta queda segrestada o tancada, sempre et quedarà dir, bueno, doncs mira, escolta'm, faig netejar de tot, tinc aquell disc dur, el torno a posar i arrenco des d'allà, no?, com a mínim des d'aquella darrera còpia.
I a més, utilitzen d'una manera que poden entrar perfectament, perquè jo tinc coneguts que els han entrat a través d'Instagram, per exemple, i els hi han publicat fotos que tenien en el seu mòbil. És que pot entrar de qualsevol manera perquè se les ingenien totes. I realment nosaltres no estem capacitats a vegades per saber, perquè aquí, al final, a dins del mòbil, ho portem tot. Mm-hmm. Absolutament tot. Sí, sí. I estem completament exposats.
Roger.
És que, a més, la clau, jo crec que ho sabem tot, no? O sigui, primer, prevenció personal, és a dir, intentar que doncs, no obri segons quins correus, com deia la Sílvia, i en el cas de les empreses, i aquí està, jo crec, la lliçó per a les empreses, és que s'ha d'invertir en seguretat informàtica. És a dir, quan tu inverteixes en seguretat, no només invertir en tenir una persona de seguretat a la porta de la teva empresa o el que sigui, sinó entendre que també tens una finestra oberta que poden entrar, i per tant que la teva inversió en seguretat també ha d'anar cap a la seguretat informàtica. I després, si la Generalitat havia contractat serveis de protecció i realment han estat ineficients, com s'ha vist en aquest cas, doncs caldria també analitzar a on has de destinar els diners i per què ha fallat, perquè al final ha fallat. És una qüestió de seguretat també. Si tu has contractat per tenir segures les teves dades i realment t'han perforat el sistema, doncs aquí hi ha hagut una errada, no? Sí. I després, l'altre dia, a l'Audiència Nacional, és que clar, això no és un cas només de l'administració catalana o d'algunes empreses, és que afecta a tothom. L'altre dia a l'Audiència Nacional em van explicar un cas que després vaig veure que s'havia publicat, que era que el novembre del 22 van entrar precisament al sistema judicial. I el que m'explicava l'Audiència Nacional és que no sabien fins on havien pogut perforar, quantes dades havien pogut extreure, perquè allà hi ha dades personals de gent que té judicis oberts, dades policials, tota mena de dades del sistema judicial, i ni tan sols havien sigut capaços d'esbrinar què és el que els havien pres. O sigui, el problema és enorme.
Veurem què és el que n'acabi sortint de tot plegat, perquè des de l'Agència de Ciberseguretat i des del propi hospital ja alerten que necessitaran temps per mirar exactament fins a on s'ha arribat, què és el que hagi pogut quedar afectat. En principi es diu a aquesta hora que tot el que seria la part d'història dels clínics, etc., no hauria sigut afectada. Veurem, no? Aquí, evidentment, hi ha totes aquestes dades sensibles de totes aquestes persones que van o que depenen regularment de l'Hospital Clínic. També ens deia el Bruno Pérez Juncà que el modus operandi habitual de Ransom House és no demanar un rescat, però no només bloquejar el sistema, sinó que, a part de mostrar la capacitat que tenen de penetrar en aquestes dades, després part de les dades que aconsegueixen robar comencen a aparèixer publicades, no?, com a demostració de força de fins on s'ha arribat. Clar, quan entres en una estructura crítica, no?, com és en aquest cas un hospital, doncs suposo que alguna alarma s'ha de disparar. També us diré que des de fora a mi em sorprèn que quan fa un any i mig no es va conèixer que s'havia entrat al sistema informàtic del Consorci Sanitari, no fos el sistema sanitari globalment que es posés en alerta i digués, bueno, potser que...
De fet, estem...
Potser que ens hi posem tots, diguem-ne, no?, a mirar què és el que tenim i quines bretxes se'ns poden obrir. També... un sistema com el del clínic, suposo que no sé si en pot tenir moltes o poques de bretxes, eh?
De fet, estem en alerta des de que va començar la guerra d'Ucraïna. Les grans infraestructures i els grans hospitals, grans empreses, estan en alerta precisament per la ciberdelinqüència. Clar, és a dir, les empreses també han de posar-se les piles, i és el que deia l'expert, doncs invertir. A quantes empreses tenen un antivirus que està més caducat que... És a dir, que no...
Si és que el tenen.
Si és que el tenen, o que no... O que... Això costa diners cada any. Has d'invertir cada any en aquest tipus de coses. Doncs, si estem en alerta, doncs això també s'hauria de vigilar.
A veure, aquestes properes hores jo crec que seran clau, i de moment això, que l'Hospital Clínic, al marge de tot això, hi ha l'afectació real, que és un Hospital Clínic que ara mateix funciona a mig gas o funciona com pot. 3.000 visites a consultes externes afectades, 300 analítiques programades que s'havien de fer avui, 150 operacions... Això només avui.
Sí, això ve sumant.
Ja veurem el temps que puguin necessitar per recuperar el ritme i l'afectació que en tindrà. Sota, abans d'acabar, una... Quina setmana, no?, políticament, que
sí,
ens ve
sí.
Per endavant. No, riu, ja pots riure, Roger,
sí.
Però
sí, sí.
Venen 10 dies intensos, corba, sí, eh? Sí. Dimecres 8M, la manifestació, la discussió de la llei del només si és sí, que està més que encallat, l'altra setmana que s'ha de votar al Congrés. No està malament, eh?
Sí, i està clar que aquí no. O sigui, jo crec que arribarem a la primera votació de la reforma que proposa el PSOE sense acord. I pel que veig, jo no veig perspectives de que arribin al final de la tramitació, és a dir, que això arribarà fins a l'abril amb un acord, i està clar que cadascú juga les seves posicions també per interessos polítics, no? Els dos, tant PSOE com Podem, tenen la seva... han de marcar el seu espai, i això és el que estem veient, lamentablement.
La llàstima és que aquesta discussió acabarà contaminant el que serà aquest 8M aquest dimecres, no?, que segurament,
sí.
Bueno, segurament no, segur que tornarà a haver-hi milers i milers de persones al carrer o als carrers manifestant-se amb tota la problemàtica que hem explicat, que hi ha hagut diversa i variada a l'entorn de la dona, i que hauria de ser el motiu, no?, fonamental de discussió o de posar-se damunt de la taula el dia de la dona, i malauradament serà la discussió política entre els dos partits que governen, perquè mira, si dius, és entre l'oposició i el govern, perquè hi ha l'escenari electoral que hi haurà, bueno, tampoc s'entendria massa, però com a mínim entraria en una mena de quadre habitual de discussió política, perquè clar, és que estarem en aquesta situació per una discussió interna entre els que estan junts per governar.
Bé, és que cadascú està jugant aquí les seves cartes, amb el moviment feminista de bandera, és a dir, inclús el PP l'està jugant. Per una banda, Podemos, que no vol renunciar a la seva llei, les propostes que fa són molt poques vegades, diu que han presentat 7, no es coneix cap, públicament, de les 7 que han fet al govern. Els socialistes, que volen reformar la llei, i la reformaran, eh? L'acabaran reformant si ho fan, i ho faran amb el PP. Això jo en això no tinc cap dubte. Però és una llàstima que, per interessos polítics, el moviment feminista, que té unes reivindicacions molt clares, arribi completament dividit al 8M. És una llàstima.
De fet, hi ha dues manifestacions, el dimecres. O sigui que hi ha una d'oficial, una del feminisme clàssic i l'altra l'oficial, que és de l'Assemblea 8M, que és el que engloba, diguem, tot el feminisme en general. Però és evident que la discussió tampoc no és que a nivell electoral, i avui hem vist unes quantes enquestes, a nivell electoral està clar que això està passant factura als partits de la coalició, i per tant no li veig molt la intel·ligència política al fet de mantenir una disputa que al final t'està fent mal a les urnes, no?
Xavi.
A mi el que em desconcerta una miqueta és el progressiu abandonament de l'espai de centre-esquerra del PSOE, no? Aquí a Catalunya s'ha vist molt clar amb el tema dels pressupostos. El divendres, amb la renda, el pla pilot de la renda bàsica universal s'ha accentuat. Ara, intentant fer un amago de pactar la reforma de la llei del només sí és sí amb PP, i en canvi ho deuen tenir molt estudiat, perquè no veig a les enquestes que hi hagi un vot de descontentament que del PSOE passi als partits a l'esquerra del PSOE, diguéssim, bàsicament Unides Podemos a nivell de l'Estat. Però sí que em té una mica desconcertat aquest progressiu abandonament de l'espai clàssic del PSOE, no?
És que té una fuga de vot al PSOE d'aproximadament 2% de votants que se'n van al PP.
Sí,
i això
clar,
vull explicar alguns moviments que estem veient últimament, no?
Sí, segur.
La recuperació d'aquest centre i de la marca d'aquest PSOE centrista.
En canvi, aquest PSOE centrista no, suposo que li deu generar menys fugues que pel Unidas Podemos. Ho deuen tenir molt mesurat, això.
És que al final jo crec que hi ha un càlcul que també fa Sánchez, que és tot allò que estigui del PSOE a l'esquerra, inclosos partits nacionalistes també, encara que no estigui a l'esquerra, diguem, tot l'univers de la moció de censura i de l'aprovació dels pressupostos, són vots seus. És a dir, és millor que tothom tingui el seu espai i un bon resultat en el seu espai. Perquè al final, encara que guanyi el PP, hi ha una possibilitat de que el PSOE acabi tornant a sumar amb tots els seus aliats per construir un govern.
Bueno, avui hi ha una enquesta al País i una enquesta al Periódico, i amb les dues enquestes, tot i que en totes dues guanya Feijóo les eleccions, Sánchez clar. Pot seguir sent president del govern espanyol.
Clar, clar.
Amb resultats aquesta diferents, però al final la suma li segueix donant.
Sí, jo crec que aquí està una de les claus. Sí, per exemple, Sánchez necessita que Yolanda Díaz i el seu espai es posin d'acord per fer una candidatura que sigui potent en el seu espectre polític. Necessita que Esquerra tregui un més o menys bon resultat, també. Necessita que el PNB hi sigui, perquè tots aquests vots, al final, seran vots per la seva investidura, si és que arriba a una confrontació en què s'ha de triar entre PP i Vox o un govern progressista. I està clar que aquí hi ha una part de la qüestió del que està passant també. Necessita que aquests espais tinguin bons resultats.
No, és que és l'única opció que té ara el Pedro Sánchez per intentar tornar a governar. És a dir, guanyar les eleccions a hores d'ara ho té complicat. Tot el tema de la reforma i de la llei del sí és sí li ha fet mal amb ell, també, perquè hi ha, segons les enquestes, el vot femení s'ha reduït molt. Era principal en el seu cas, és a dir, li votaven més dones que homes. Això s'ha reduït i això té una conseqüència clara per tot el tema de la llei del sí és sí, del només sí és sí. I aquest cap de setmana ho he intentat contrarrestar amb les mesures aquestes que ha presentat del Pla d'Igualtat, però necessita una Yolanda Díaz i un espai de Podemos fort per tornar a reeditar el pacte. I un pacte que el PNB, si l'aliança és PP i Vox, segurament acabaria marxant amb els socialistes i deixaria de banda la idea d'anar amb Feijóo.
Passa que és veritat que aquí hi ha aquest element, diguem-ne, que és aquesta candidatura de Yolanda Díaz, que no acaba de treure el cap de cap manera... També. Que és una gran indefinició, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut aquest següent intent, si ho voleu, diguem-ne, d'OPA, no?, per part de Podem, amb Pablo Iglesias ja demanant obertament que hi hagi unes primàries obertes per aquesta candidatura de Sumada, que no sé si busca, Roger, al final, que també Yolanda Díaz acabi una mica fent el pas, per entendre'ns, no? Perquè és com
clar,
que tots sabem que hi són, tots sabem que hi és, però ella no apareix, per entendre'ns, no? I mentrestant n'anem parlant, però ella no en fa cap acte, i hi ha la mare del marit.
Ella juga bé els temps, és a dir, necessita fer aquesta negociació després dels resultats de les eleccions de les autonòmiques i municipals. Per què? Perquè segurament es trobarà un Podem bastant més afablit del que té ara, i per tant, a l'hora de negociar llistes i com es fa la candidatura, tindrà més poder l'endemà de les eleccions que el dia abans, i per això ella d'alguna manera està endarrerint aquesta negociació. Normalment, en política espanyola, qui demana diàleg és qui té, té les de perdre, és qui té la posició més dèbil. I en aquest cas, doncs, veiem que Pablo Iglesias està premiant a Yolanda Díaz a fer aquest pas per obrir aquesta negociació, doncs està clar que comencen a tema a Podem, doncs que d'alguna manera la negociació de les llistes i de la candidatura no els serà tan favorable com ells esperaven.
Bé, segurament també és un senyal que tenen bastant clar que tenen políticament perdut, diguem-ne, la reforma, la qüestió de la llei del només sí és sí, eh? Perquè també diré que a mi m'estranya, diguem-ne, que dos dies abans de la manifestació, o tres dies abans de la manifestació del 8M, estan com estan la situació pel que fa a la llei del només sí és sí, el missatge de Pablo Iglesias sigui cap a la Yolanda Díaz per fer aquestes primàries, en aquest cas, per la candidatura, que no pas focalitzar tot el discurs o tot el debat en la llei, que en principi era eix vertebrador del teu discurs al govern. Bueno.
Ella havia de presentar la seva plataforma ja formalment al mes de febrer.
Sí, sí.
Va arribar la reforma de la llei. I ella té una capacitat per defugir de qüestions que són complicades bastant important.
No, és a dir, la maquinària la va posar en marxa, va fer un acte a València, va venir aquí a Barcelona, és a dir, ja estava tot, i de cop i volta...
Sí, però va esclatar el tema
va
aquest...
Va gripar el motor i allà clar, es va quedar esperant allà, la grua, diguem-ne.
I ella està esperant que segurament a finals de març, quan ja s'hagi el tema de la llei, de la reforma de la llei, estigui una mica més clar, suposo que tornarà a entrar en acció i presentar el que hagi de presentar. Sí que és veritat que ella està esperant que Podemos estigui més afablit per donar el pas endavant.
En fi. Paco, ho deixarem aquí. Cuida't aquesta tos, Xavi Barrena.
És que respira, tens picó, tu. Es molesta,
Bona setmana, Xavi Barrena. Que vagi molt bé. A cuidar-se, Sílvia. Igualment. Que vagi molt bé. Roger, una abraçada. Vinga, agafa forces pel que ve. 10:27. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Bon dia.
Què tal, Pol? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Mira, arrencar la setmana. El curling bé, no?
Sí.
Molt bé.
Sí. Ens ho vam passar molt bé. Vam esmorzar, eh?
Ah, sempre està bé.
Sí, home.
Tot bé, Olga?
Molt bé.
El refredat també és del curling, o clar, com
No, estic bé. La freda aquesta és de les escales.
És de l'escala de Ràdio Estel.
Dos cops en menys.
Jo no sé per què veu una vallvidrera, perquè jo hauria fet el passadís d'aquí darrere. Aquest passadís d'aquí darrere...
Hagués gelat més. Bueno,
és que directament sobre les rajoles ja corre
sola. És així,
sola,
ja llisca tot.
Tens tota la raó.
És com, mira, una petita pista de skating, aquí en directe, que tenim. Però va,
Mira, va, doncs, com
en fi,
fem passar aquest fred, avui doncs, volem començar la setmana celebrant que la Karol G, que per situar, jo m'he hagut de buscar-la també. Karol G és l'última col·laboració que ha fet amb Shakira.
De Shakira, no?
Sí. Ah, ja ho sabeu,
perfecte. No sé com,
hi ha una companya aquí a la casa que és el Te Quiero Gerard. Va fer aquesta interpretació.
Te Quedo Grande, no?
Te Quedo Grande, sí, sí, sí. Bé, en tot cas, és la primera artista femenina, la Karol G, que col·loca un àlbum en espanyol número 1 de les llistes Billboard. I avui li dediquem, doncs, a aquest Lost in Translation. De fet, amb aquesta cançó que et proposo jo, es diu així, Cairo, del seu disc Mañana Será Bonito.
Com tots són igual, de l'altre pitjor, vale? Mira, jo avui m'he despertat amb una gossadera que no me l'acabo, per això us porto un hit dels cubans Gente de Zona, La Gossadera. No se sap, eh? Parlem per sobre, també.
Podríem posar els tiets, no? Directe.
Sí,
o sigui, és que, clar, és...
No sé què dir-vos.
Jo potser prefereixo La Gossadera, eh?
Sí?
Però...
Jo també.
A tu també? Llavors ja ho arreglem fàcil. Doncs ja està. Doncs l'homenatge a la Karol G.
Amb la gossadera.
És no posar-la. I deixarem que soni...
No gaire.
A més, Estel, d'aquí un temps, quan ja entri, com que va entrar el número 1 de les llistes Billboard, hi haurà un moment que ja sonarà més Estel. Llavors, guardem la Karol G per més Estel.
Fantàstic.
Molt bé.
I a Ràdio Estel oficial, que soni, com es diuen? Gente de Zona.
De Zona, Gente de Zona.
Gente de Bien, lo más, eh?
No, Gente de Bien són els del PP, que són els de Cuba. Gente de Zona. La Gozadera.
Va, gràcies.
Apa, va, bon programa. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel.
3 minuts que passen de 11:15. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Esperem que bé. Avui una salutació especial a 72 hipopòtams que han nascut a la selva de Colòmbia, descendents dels 4 hipopòtams que el narcotraficant Pablo Escobar va portar el 1984, per convertir una de les seves residències en un privat. La Olga m'està mirant amb una cara
dient...
Això és veritat.
Són molts, oi? Hauríem de trucar algú que ens expliqui cada quan pareix un hipopot.
Són molt perillosos, es diuen, eh?
Fill, estic pensant.
Compte amb els hipopòtams. És que, clar, és un perill.
No et posis al darrere, perquè ja saps què fan, amb la cua.
Què fan amb la cua?
fan dispersió.
Sí, sí, bufetades.
Dispersió.
Sí, no, no, no. Ataquen. No és un dels animals, per... crec que és el
més molt preparat. Sí,
és 10 tonelades.
Sí, sí. Doncs bé, que les autoritats colombianes es plantegen ara enviar-los a Mèxic, a l'Índia i a l'Equador, cap allà.
I Navarra.
Cap als hipopòtams d'Escobar. Ai, aquests hipopòtams. Per cert, Olga Vallejo... Perdó, no ho he dit bé.
A veure...
Olga Moriana, a la sotsdirecció. Com
molt
estàs?
Bon dia. Bon m'encanta que me l'has dit bé, que sovint me'l canvien.
Els guions, Marta Guillemat.
Sí, bon dia.
Oriol Casas.
A Maria.
Darrere Peixera, el David Requena. El contingut digital, Eva González, Mercè Villalba i Vanessa Parera. I a les vies de so, Jordi Lupins i José Augusto. Clar, em diu Augusto, és Augusto, no? Matosas.
M'encanta.
Clar, m'he quedat. És que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial de posar en valor el nostre segon cognom.
Home.
Nosaltres que el tenim.
Oh, tant,
que l'hem de fer
servir, tu, no?
És veritat. Tu, Marimon, per cert.
Jo, Mercè Marimon, sí, sí. Són aquests els cognoms i...
Que això està molt bé, però després, a vegades, quan has d'agafar un vol i has de fer el check-in online...
Un lío.
És un merder.
Es menja, no?
A mi em posa Vallejo de nom, Moriana de cognom.
Problema.
I dic, ja s'ha liat.
Ja està. I en anglès també és el last, no? El first name, que llavors és el segon. També és una mica embolic, no?, quan et demanen els noms.
No t'hi vulguis trobar.
No t'hi vulguis trobar. Nosaltres avui reivindiquem els nostres segons cognoms, com també els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
Estel, sobre el gel, no hem perdut mai cap duel.
A Ràdio Estel.
Poc s'ha parlat de la trobada de curling, eh? Ara ho hem parlat.
Aquest eslògan continua sent cert.
Seguim imbatibles.
Sí, sí. Uau.
Mira, jo estic tan tocada de veu, de tot, de cos, de fins...
Sí, m'he
quedat sense ulleres. Em van donar una escombrada i em vaig quedar sense ulleres i ara porto aquestes de...
Perquè després diguin que el curling és un esport de cavallers, eh?
Sí, sí, tal qual.
Hi ha risc.
Ai, quin risc, però no. Ben segur que no serà cap risc, perquè esteu escoltant ja la meravella de la cantautora Gessamí Boada, que estarà amb nosaltres avui d'aquí una estona. Ens presenta el seu nou disc, L'art d'estimar. Una meravella de discs. La Gessamí estarà amb nosaltres, com dèiem, amb aquest disc que parla de l'amor romàntic, del desamor, del dol i també de la llibertat. El repassarem amb ella cap a un quart de 12 del matí. I com cada dilluns, tirarem pel dret amb els advocats de Digestum Legal. Avui parlarem dels límits de la jurisdicció penal amb el panelista Sergi Comas. Ens centrarem en el cas de dues germanes, segur que el recordeu, pakistaneses, residents de Terrassa, que van morir assassinades al seu país d'origen a mans dels seus familiars ara fa gairebé un any. Doncs bé, en parlarem avui amb en Sergi Comas, però també li preguntarem sobre el ciberatac. Estem molt pendents d'aquest ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, que a hores d'ara ja sabem com ve ens ha informat Sílvia Muñoz, que s'ha fet des de l'estranger i també d'un estat sofisticat. Encara no se sap prou bé l'abast, però, com bé ens ha anat explicant el Pol, de moment 3.000 visites han quedat cancel·lades avui des de l'Hospital Clínic, 300 analítiques també aturades i 150 operacions que estaven previstes per fer durant el dia d'avui. Estarem molt pendents d'aquest ciberatac, com dèiem, que va tenir lloc ahir diumenge i que té aquestes repercussions que encara no se saben. Quins són els ciberdelictes més freqüents? En parlarem avui amb el panelista, com dèiem, Sergi Comas, abans de les 12. Somriures aquí a la taula de redacció. Perdona, Guillemat. En 7 dies són els Òscar i avui parlarem de cançons d'Òscar. Sens dubte una de les categories més animades, Vallejo. Moirat. Perdona, mira, encara no... Moriana. Moriana.
Quin enrenou.
És que no estem acostumats, no?
I és molt llarg.
Hem de fer més.
No, és xulo, Moriana. Escolta, una de les categories més animades és la de millor cançó original,
sí,
no?, que dona com més vidilla a la gala. Avui la repassarem amb el Carlos Bayona. Parlarem més aviat, les escoltarem. Aquestes millors cançons guanyadores de tots els temps a la cerimònia dels Òscar, com per exemple aquesta, que ja l'esteu escoltant, que va guanyar el 1987.
Wow.
I aquesta es va quedar a les portes. Va estar nominada, és la cançó de Justin Timberlake, però al final no es va emportar la preuada estatueta. Avui també tindrem a l'Espai de Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Parlarem de les defenses. Ets dels que vius amb un refredat etern?
Sí.
Avui us donarem les claus per deslliurar-te, Guillemat, dels indesitjables constipats. A més, a la part final del programa també tindrem el nutricionista Andreu Prados, que perquè ens detalli quin és l'esmorzar més saludable. Saps això que dius? És que no sé com començar el matí.
Necessites temps, crec. Oh, una mica de fruita, sí. Ja veurem.
Jo sé com començar el matí, però no sé si és massa saludable.
I molt interessant, perquè l'Andreu també ens parlarà d'esmorzars en funció també de la franja d'edat.
Ah, això és interessant, clar. També, no? Que depèn de cada franja d'edat. Oh, doncs això serà el final del programa. I ara sí, amb el Miss Viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem, si tu vols, a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Fet el repàs dels principals continguts del programa Tricins 33, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Vinga, Vallejo, anem a totes. Moriana, perdoneu, avui estaré rectificant tota l'estona.
No preocupis.
Que de lluny ja et puc confirmo que no hi veig. Vull dir, amb aquestes ulleres, ja està.
Estic a la teva esquerra,
Estàs aquí?
Sí.
D'acord, gràcies, sempre. Moriana. A veure, gràcies, mira, l'haig de tocar.
Ai, mira,
si
no tens la mà tan freda, com
no,
fa una estona.
No, se m'ha passat ara. Com es presenta aquesta actualitat?
Doncs mira, avui començo amb una molt bona notícia que feia 10 anys que s'estava esperant. Nacions Unides ha arribat, per fi, a una acord per protegir el 30% dels oceans. Jo me'n vaig anar a dormir ahir amb aquesta bona notícia. L'acord, que encara, això sí, han de ratificar els països i després aprovar-se definitivament per Nacions Unides, preveu que estiguin protegits aquests 30-30 que diuen. Protegits el 30% dels oceans des d'aquí al 2030. Ahir, Pilar Marco, responsable d'Oceans de Greenpeace, que ha participat com a observadora a la cimera, explicava que estan convençuts que acabarà passant perquè només cal que donin el sí, ara quan aquest acord arribi a cada país, només han de dir sí 60 països dels 193 que han preacordat. I per com han anat les negociacions, saben que aquests 60 sí que els aconseguiran. Després tornaran a Nacions Unides i ja s'aprovarà definitivament.
Doncs a veure al final què passa, amb qui queda tot plegat i què suposarà justament doncs, aquest tractat dels oceans.
Mira, d'entrada s'aconsegueix que es passi de l'1,2% d'aigües internacionals que estan protegides ara mateix al 30%.
Molt bé.
Que no està gens malament, gens. I moltes veus hem sentit que diuen que el 30% és insuficient, però que tot i així aquest pas de l'1,2 al 30 és meravellós. Els oceans representen el 70% de la Terra i el 64% d'ells són aigües de ningú. A partir d'ara es posarà ordre i es regularan les activitats que es poden fer en aquestes aigües, també perquè en les zones protegides hi haurà restriccions a la pesca, la navegació comercial i l'explotació de recursos en general. No sé si recordeu que la setmana passada comentàvem que en principi semblava que costaria arribar a acords veure qui es quedava amb els beneficis que s'obtinguessin dels recursos genètics marins, que són la base de molts medicaments. Doncs tot i les reticències d'Estats Units, Anglaterra i la Unió Europea, que volien, efectivament, que els guanys es quedessin al país de l'empresa que explotava els recursos, perquè solen ser americanes, angleses o europees, doncs s'ha decidit que els beneficis es repartiran entre totes les nacions del món. I també s'ha acordat que els països rics ajudaran els més pobres a aplicar l'acord a la gestió de les àrees marines protegides.
Estàs molt content. Això t'il·lumina la cara.
Ho vaig sentir ahir al TN, sí? I vaig fer un crit, que em van preguntar què ha passat. I jo, els oceans. I la veritat, no acabo d'entendre com la majoria de portades, la foto gran és o Fernando Alonso o el Barça. Perquè mira, en Fernando Alonso encara ha quedat tercer, però el Barça, per jugar com va jugar.
Ara un punt delicat, jo crec, aquí la taula.
Visca els oceans.
Visca els oceans. Per cert, demà en aquest programa parlarem amb Anna Bernades, que és secretària d'Acció Climàtica, i posarem l'altre punt de vista justament per la greu situació que vivim a casa nostra en termes de sequera. Hem passat de tenir una situació d'alerta a estar ja amb restriccions. Ho parlarem demà en aquest programa. I per cert, malauradament també no tot són bones notícies.
Clar, perquè des d'ahir a mig matí sabem que l'Hospital Clínic de Barcelona, com tu comentaves, ha patit un atac cibernètic que impedeix l'accés a arxius i que exigeix el pagament d'un rescat econòmic per desbloquejar-los. Sabem que tots els atacs informàtics fan patir a les víctimes víctimes de l'atac, però fer-ho en un hospital i jugar amb el neguit i la salut de tanta gent és de ser pirata, però s'obre molt dolent. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està investigant-ho, encara no se sap l'abast, però de moment està afectant a la gestió dels serveis d'urgències del laboratori i de farmàcia.
Déu-n'hi-do. Hola, què t'has sorprès i què no t'ha agradat gens?
Doncs que la Unió Europea ha pagat 53 milions d'euros a funcionaris que ja no hi treballen.
Tu as deux types de députés, les psychopathes et les imbéciles.
Bé, això és el tràiler de Parlament, la sèrie que podeu veure a Filmin, una paròdia del que se suposa que passa al Parlament Europeu. No sé si recordeu aquella mena de prejubilacions del Parlament, en aquest cas de Catalunya, aprovades per llei, que també bé, varen destapar l'Ara. Doncs ara ho han fet també el diari Ara amb les institucions europees després de fer una petició de transparència. El 2015 es varen aprovar aquestes excedències per interès de servei, que es diuen, el que suposa que si s'ha treballat almenys 10 anys de serveis a les institucions europees i ho demanes com a molt d'hora 5 anys abans de la jubilació, pots rebre una indemnització que va des dels 8.227 euros més bruts de mitjana, però que pot arribar fins als 20.000 euros al mes bruts. Però 20.000, tot i no prestar cap servei. No ho poden demanar tots els funcionaris, com a màxim el 5%, i en funció del que es cobrés i el temps que estigui passant des que ho demanes, doncs es cobren més o menys. Si ho voleu llegir amb calma, hi han dedicat una doble a l'Ara.
I fixa't que, clar, dimecres ja és 8M i segueixen. La Olga ja ens va començar a recopilar doncs, aquells articles especials vinculats al Dia Internacional de la Dona.
La Vanguardia, per exemple, és arran de l'informe Joves en la Manosfera de la FAT, que conclou que el denominador comú de la misogínia digital és la victimització masculina en mans del feminisme. Arrenquen amb el testimoni de la periodista esportiva Gemma Herrero, que ha patit 3 episodis greus de ciberassetjament i a partir de la seva experiència van desgranant dades. Per exemple, la misogínia digital és l'assetjament que es pateix a través de les xarxes socials. Tan sols l'11,6% de les víctimes presenten denúncies. El 85% de les dones amb presència a internet al món han patit o presenciat violència masclista en l'àmbit digital. El 73% de les periodistes han patit violència digital i el 76% de les víctimes han patit depressió i ansietat, entre d'altres dades que podríem anar trobant, i cap d'elles és gaire bona.
I mira, alguna entrevista amb l'excusa del 8M que vulguis destacar avui?
Doncs la del País, a la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, que posa en valor la feina feta per aquest departament de nova creació. Com, per exemple, la reserva del 40% de places per a dones a cossos de seguretat i emergències, que diu que tot i generar certa reticència per part d'alguns sectors, assegura que han demostrat ser eficaços. Per exemple, la convocatòria del cos de bombers s'ha triplicat el nombre de dones que s'han presentat. Explica que també hi ha una feina de feminització de les forces de seguretat i a partir d'aquí aprofiten a fons l'entrevista que la consellera deu haver acabat esgotada perquè li pregunten per tot, per l'avortament a Catalunya, per la llei trans, la del sí a sí, casos concrets com el de Dani Alves o Saul Gordillo, també parlen de violència sexual, si el jovent d'ara és més o menys masclista. Bé, el destacat és, quan una dona denuncia, també existeix la presumpció de credibilitat.
Bona. Alguna altra entrevista o el que vulguis compartir amb nosaltres i que no ens podem perdre?
Doncs la contra de la Vanguardia. Per cert, no sabem si avui és el primer dia, però sí el primer que ens adonem que han canviat la foto dels entrevistadors de la contra.
Ai, no! Els de, sí, imatge que dèiem a la dreta.
Víctor Amela, Ima Sanchís i Lluís Amiguet. Hem de dir que molt millor i que ja era hora, eh? Qui entrevista avui és Amiguet i l'entrevistat és Carl Zimmer, autor de Tiene la sonrisa de su madre, que, per cert, buscant la professió de Zimmer, que no l'he trobat a l'entrevista, he vist que també l'han entrevistat a La Razón, amb un destacat, diria que molt llaminer i una mica millor, eh? El destacat de La Razón és... És impressionant la quantitat d'éssers humans que són dues persones alhora. Després d'això és impossible no llegir-t'ho. Zimmer, per cert, és divulgador científic, periodista estrella del The New York Times i el destacat de La Vanguardia, bé, també té ganxo, potser no tant, però és no només la mare transmet ADN al nadó, també el nadó a la mare. De la contra, em quedaria quan assegura que el concepte de raça és ascientífic, que les races són una il·lusió òptica. No hi ha races, només grups d'humans, generalment de límits difusos, segons criteris variables.
La imatge és tendència.
Mira, el format Megacombo, gràcies, Olga, per la zona moriana d'avui. A veure, aquesta, Aquest Harke, Guillemat, què passa?
Qui és ara la Muriana?
Ara qui és tu? Qui parlarà ara?
Exacte, qui és aquesta?
Jo sento Muriana i penso en el meu avi sempre.
Veus?
Mira.
Clar, és que això és... Clar, exacte.
Tot són coses bones el dia de posar en valor el segon cognom.
Què, que a tu t'agrada, cases?
Sí, moltíssim, moltíssim.
Com la sabateria.
Exacte.
No és una família, no, per això.
No, no, no. Tot el que pugui sonar a milionari, amb aquest cognom, no és, no és família.
Escolta, però tu tens un tros de família, que sou molta gent.
Sí, som molta gent.
No? Sou colla.
Surt més a repartir.
Exacte, pitjor.
De manera.
Mira, repartim imatge i tot és tendència avui.
Va, mira, avui tenia dues opcions. La primera era parlar del Barça, que és portada al diari Ara, però és un tema tan avorrit que no val la pena dedicar-hi més de 5 segons. El Barça torna a guanyar 1-0 davant el València amb un gol de Rapinha i Ferran Torres falla un penal en un partit que avorriria a les ovelles. Fins aquí.
Fins aquí. Sí, sí. Ja està, s'ha acabat.
Llavors, molt bé. Anem a l'altra opció, que és el tema que ens ocupa, que és la verdadera imatge del dia, que a més és el trending topic número 1. Us porto una instantània del fotògraf Ariel Shalit, que podreu trobar a la portada de La Vanguardia, on hi apareix un triomfant Fernando Alonso. Y cuanto más acelero,
más calentito me pongo. Però Shalit és el primer o el segon cognom, Uri?
Jo crec que és el primer, sí? Però no m'atreviria... Vale. Normalment posen els primers cognoms, no?
Sí, però bé, com que avui és el dia...
Però com és estranger, segurament no ha conservat.
Sí, he dit Shalit, però és S-C-H. O sigui, potser és Scalit.
Scalit.
Fa de mal dir.
No, jo crec que ho dius bé,
Sí, Shalit.
Sí, va per aquí, va per aquí.
L'Ariel, vaja.
Exacte.
Després de 10 anys de sequera, l'Asturià torna a pujar al podi. Inaugura la temporada de Fórmula 1 amb un treballadíssim tercer lloc al circuit de Bahrain, per davant de cotxes més ben preparats, com ara el Ferrari de Carlos Sainz Jr. i el Mercedes de Lewis Hamilton. Per amenitzar la rapsòdia, el mestre Matosas ha portat el seu monoplaça i donarà gas al ferro per posar-nos en situació. La xarxa bull amb la victòria d'un pilot que donaven per mort. Fernando Alonso fa història com un dels grans d'aquest esport.
Molt bé. Com un ratllo, Ràpida.
Raig McQueen.
És que jo podria anar avui directament, no? Perquè sí,
home... Vas amb mono.
Mono de boxes.
Mono d'anar a l'equip del...
Baixa aquest braç.
Perdona. Que et tinc una mica... Escolta, Fernando Díaz, per cert, ho has de dir.
Ai, és veritat, perdó.
Fernando Díaz.
Perdó.
Clar, és Fernando Alonso Díaz. Ara.
Quin tio més astut, en Díaz, ens va vendre la moto que amb aquest cotxe no guanyarien res de res i a la primera de canvis ja ha fet un podi.
Clar, és que va baixar les expectatives i després ningú espera res.
Sí.
I després, hi havia un destacat que deia jo estava convençut que el 2023 no guanyaria res. Jo crec que ell també està sorprès.
No, no, i tant. Ell va afirmar que no guanyarien ni cap carrera ni res, que era sentar les bases.
Exacte, va dir que va, com a mínim el 2024 guanyarem alguna cosa.
Quan s'és bo, el Díaz...
És com el típic col·lega que sempre deia que no estudiava pels exàmens i ho aprovava tot amb excel·lents, que això fa moltíssima...
Sí, molta ràbia, rabieta.
Per sort, amb l'ensenyament per projectes s'ha acabat aquest tipus de mentides i farsans perquè no hi ha, no hi ha excel·lents ni hi ha res, no?
Sí.
Sí que hi ha excel·lents.
Exàmens
n'hi ha tampoc, no?
Sí. Bueno, depèn, però...
És això que t'escolto cada cap de setmana, Olga.
S'avaluen altres coses. Aquest tema, mira, no l'hem fet encara.
Doncs, veus? Per això no em quedava de tot clar. Veurem si això ha estat un cop de sort o és que Fernando Díaz es pot plantejar seriosament arribar al seu 33è i ansiat gran premi.
Ui, tant.
I aspirar, per què no, a guanyar el Mundial de Fórmula 1.
Home,
per si de cas, Fernando, vés escoltant en Javi Cantero per imbuir-te d'aquesta ànsia de velocitat perquè et farà falta.
Mira, va ràpid. Home, s'ho deu posar, no?, de música, mentre corre.
Cançons d'anar ràpid.
Exacte, no? De velocitat.
Mira, el Fernando Díaz sempre diu que abans d'una cursa fa una migdiada, que es veu que els nervis... Sí, sí, això és
real. No, i així t'estalvies allò que et ve d'aquella soneta mentre condueixes.
Sí.
Així t'ho evites.
Però a 300 per hora acabant, no sé si ja sona.
Mica...
Ell està habituat a anar a 300. Sí, ja és el seu, com si no...
Va, que avui la nostra corresponsal, gràcies, Uri, per aquest combo imatge tot és tendència, i ara la nostra corresponsal Guillemat avui s'ha desplaçat fins als Pirineus per parlar-nos, alerta, d'una notícia, podem dir-vos, d'impacte.
Si ja heu vist, asbestes o no?
Encara no.
Encara no. Doncs ja sabreu que a les zones rurals galegues hi passen fets obscurs, hi ha mar de fons. Fins ara, el cas més nostrat, perquè aquí també en tocàvem, era el de Tor, a la Vall Ferrera, amb el Palanca tallant el bacallà i un elenc de personatges obscurs molt farcideta i molt interessant. Avui, però, obrim un nou capítol de misteris rurals amb el corsari de la Tòfona.
molt nostrat, eh?
El cursari de la Tòfona es localitza a l'Alt Urgell, que és on soc jo, concretament al terme municipal de Coll de Nargó, on aquests fongs comestibles gourmet, és a dir, la Tòfona, és un dels pilars de la seva economia. Divendres passat, membres del, atenció, Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, el GEBA, que és un cos especial dels agents rurals, en direm GEBA, d'acord, a partir d'ara?
Perfecte.
Van interceptar una persona mentre presumptament... Presumptament,
no,
perquè al món rural també val la presumpció d'unitat. Sostreia tòfones a aquest bon home en plena nit en una propietat privada. Sí. I anava amb davantal i barret tubular blanc. Sabeu d'aquell tubular?
Ah, no, això no. Això és una
concessió. Això és una concessió literària. Total, que van enganxar aquest home, d'acord? I no duia una o dues tòfones, allò, per fer el vermutet. En duia un quilo i mig de tòfona home. Negra... que això és caríssim, perquè la tòfona negra és el diamant negre de l'alta cuina.
T'ho diràs.
Molt preuat en els cercles gastronòmics més selectes.
La tòfona a Catalunya és un producte que des de fa molts anys forma part de la nostra cultura, no? Primer en la cuina tradicional, però també en l'alta cuina. Jo crec que avui en dia, quan arriba el mes de desembre, tothom estem esperant, tots els cuiners estem esperant que arribi aquest meravellós producte, no?
Meravellós. I el veí també.
Clar, a veure, el Ferran Adrià, com sentiu, és un dels xefs apassionats de la tòfona i jo no voldria aixecar cap sospita infundada, però la identitat del lladre de tòfones encara no s'ha revelat, encara se segueix bé investigant. I Ferran Adrià, què voleu que us digui? Fa unes declaracions que el situen a la diana de totes les
sospites.
L'alta cuina. Avui sense tòfona no existeix.
Escolta.
I seria fantàstic que poguessin tindre més, no? Un dels problemes que tenim és que a vegades no n'hi ha tota la que volguéssim.
Ah, no n'hi ha tota la que volguéssim i, per tant, potser en pispéssim.
Ai.
Ferran Adrià, que clar, amb això de la bullipèdia sí que sembla que s'ha...
Bullipèdia.
Sí,
clar,
no?
Clar, sí.
Clar, ara amb el bull i el té tancat, però jo crec que tot i així ell, que és un fanàtic de l'altre...
Segueix investigant, no?
Home, clar, i què necessita per
investigar
material?
Aquí estàs aixecant...
La investigació segueix oberta, però des d'aquest humil programa, aquesta és la nostra aportació, doncs aquest grup especial de verins i antifurtivisme del cos d'agents rurals, que és el GEBA, i a partir d'aquí treballeu.
Escolta, jo trobo que ho hauries de continuar tu, Guillemat. Trobo que s'encaixa bé aquest perfil pantera rossa, no? De detectiu.
Vull dir que era, clar,
de nit, sobretot fes-ho de nit, Marta.
Clar, que roben tòfona negra de nit, perquè així, saps?
És fosc, no es veu.
Exacte. Clar, però no aixecar sospites.
És bon dissimular.
Deuen dur aquelles ulleres que es veu tot verd. Les de les
coses,
les de visió nocturna.
Però molt de compte, perquè aquest home, o aquesta dona,
no se sap,
o aquest cuiner, segueix lliure. I, per tant, ara que estem en període de, doncs, això de tòfona, doncs, exacte, hem d'anar amb compte, perquè l'Alt Urgell... Jo seguiré investigant, si m'ho permeteu.
Si us parla llançar una acusació...
Gratuïta, no? Pobre Ferran, que ja ho té.
Ens caurà una querella.
Ai, Déu meu. Els GEBA, eh?
Sí.
Marta, queda't amb ells.
El GEBA.
No,
sí,
GEBA,
sí.
No fos cas.
Bona gent,
aquest,
eh?
Aquest grup especial de verins i antifurtivisme.
Però què és verins?
Verins, de verins.
De venenos.
Clar, jo entenc, jo entenc que deu ser això.
Però quantes coses abarca
a la muntanya passa de tot.
Molt. És que tu has de veure asbestes.
Sí que no l'he vist, no.
Perquè hi posen bateries a l'aigua de rec i amb el material de la bateria fan malbé tot el conreu de tomàquets.
No t'hi trobis.
Ara entenc el tema.
Hi ha molt mala bava al món rural.
No t'hi vulguis trobar.
No.
No t'hi vulguis
no,
jugar
no,
a cases.
No,
va, que arribem a les 11 i ho fem amb música. Noia de porcelana buscava una... És que és escoltar aquesta veu, i avui ho ha dit la Guillemat, i ens hem quedat tots com aturats, no?, a taula de redacció. Avui fa un any que va morir Pau Riba.
Sí, sí, ha passat volant.
Cantautor, poeta, escriptor, diuen doncs, molts experts. De fet, l'anomenaven com el pare del rock català. I avui nosaltres també el recordem amb un dels seus grans temes més simbòlics, com aquest Noia de porcellana, del seu àlbum Dioptria. Aquí atents a Pau Riba. La pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent.